Sucupa. Sucupa.
El plat fort.
Sucupa.
Amb Maria Josep Rosselló.
Acaba de sortir una espatlla de xai al forn que fa una olor i un goig preciós i ens han assessorat en un restaurant de Vallfogona del Ripollès.
Mira, com dèiem, és el restaurant Campolla, un establiment familiar que fa un parell d'anys van agafar el matrimoni, format per la Carme Arredondo, que és la cuinera, i en Josep Lara, que s'encarrega de la sala. Ells han renovat de dalt a baix un negoci que fa més de 60 anys que existeix al centre de Vallfogona del Ripollès, fent les funcions de cafè de poble, i el nom, com dèiem, li prové de la primera família que se'n va fer càrrec durant la dècada dels 40 del segle passat, que venien de Caralps, d'una casa coneguda com Can Polla. Els trobareu al número 13 de la plaça Prat de l'Om.
Serà un plaer començar això. Per on comenceu? Comencem pel tou, que sí? És la part més melosa. Bé, mentrestant sentirem el Josep Rosselló com ens parla d'aquest clàssic.
Un clàssic. Com jo els deia a la pista, i m'agradaria avui parlar d'això, el xai no és competitiu amb l'ésser humà. Així és com el porc s'ho menja tot, igual que nosaltres, el xai no ho és. I per tant és un d'aquests animals que, per això, en determinades zones que hi ha molt poc aliment i es mengen aquelles herbes seques, aquest animal sobreviu i és a la vegada una font de proteïna excel·lent. El xai no té ni més colesterol que altra carn, té un greix molt visible, per tant aquella gent que busca sempre les parts magres, la carn magra de xai és molt magra i el greix és molt visible. És un producte molt saludable per gent que no tolera, per exemple, la proteïna de la vaca, pot consumir xai perfectament bé, i poca por a que si engreixi, que se té molt de greix. És qüestió d'escollir les parts més magres, com aquesta espatlla de xai.
Maria Josep Rosselló, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
I ara Josep Forns. Josep, quin vi ens has de concretar aquest negre?
Sí, sí, per combinar amb aquesta carn que ens comentava la Maria Josep. Mira, és el Bogader 2005 de cellers Joan d'Anguera, a Darmós, a la
Quina flaire, quina flaire que se sent.
Sí, no? Doncs mira, sí, la flaire de violetes, sobretot, perquè la varietat principal d'aquest vi és el Sirà. En aquest celler, justament, el pare dels actuals propietaris del celler va ser un dels introductors d'aquesta varietat a Espanya el 1980. I el Sirà, plantat cara nord, que és com el tenen a Joan d'Anguera, s'ha adaptat molt bé i permet elaborar un vi amb una acidesa i una frescor que no té la garnatxa, que és l'altra varietat que forma part del cupatge. Aquest Bogader, amb 14 mesos en bota de roure, és un vi mineral, com deia, amb un aroma molt floral, especialment la violeta. Vaja, una joia líquida elaborada per una família que ja porta 7 generacions dedicada a la vinya.
Molt bé, Josep, un plaer també, i fins la setmana entrant.
Fins la setmana entrant, que vagi bé.
Així comença aquesta tercera hora amb la presència de la Festa de la Bicicleta, que demà ocuparà l'antena, aquestes 3 hores d'antena, i amb el plaer de poder regalar una Brompton plegable. Aquestes que els fins i tot gent, diguem, d'empresa, la porten, com que és tan pràctica, la porten de viatge. Se'n van a la factura en l'avió i en arribar agafen un taxi, la posen al portaequipatges i després es fan els 2 o 3 dies que tenen d'activitat amb la seva bicicleta. Hola, Xavier i tot l'equip del suplement. Em dic Mireia i us escric des d'Holanda. M'hi trobo per uns dies on us escolto per Cat Ràdio. Em feu companyia. El vostre concurs de la Brompton és com aigua beneïda del cel. Soc una estudiant becària amb la mala sort per mi de que el meu tutor de tesi ha aconseguit una plaça a Holanda de professor i resulta que em toca venir cada 2 per 3 perquè em tutori la tesi. La beca no em permet traslladar-me a Holanda. Feia temps que somiava amb una Brompton, però encara no he aconseguit estalviar prou per fer-me amb una d'elles. Fins fa poc em movia molt en metro i ara i era conductora passiva de cotxe, o sigui, paquet. Però he provat el bici algun cop i m'hi estic enganxant. El tema és que m'agradaria tenir aquesta bici per on sigui. Com la Brompton és plegable i lleugera, la puc facturar i fer-la servir en totes dues ciutats. A més, tant aquí com a Barcelona, és fàcil que te la pispin i la Brompton és quasi de butxaca. La meva Brompton passaria a ser la meva bici, la bici per les dues ciutats. I bé, doncs Mireia, escriu-nos el nom que li posaries. Bici City, poder és això. La meva Brompton passaria a ser la meva Bici City, poder aquest és el nom. Nosaltres haurem de triar entre totes les propostes el per què i quin nom hi posaríeu, la que ens agradi més. Diu, per ser remenant per la web, he vist les fotos de tots vosaltres. Esteu guapos a rabiar. I posats a fer, m'he empescat un titulillo pel peu de foto. Aviam què us sembla. La ràfaga radiofònica del cap de setmana, el suplement al complet. Una abraçada
el
des d'Amsterdam.
De Catalunya Ràdio. La sortida del cap de setmana, de 10 a 1, i amb Xavier Solà.
Precisament a Amsterdam ha estat la protagonista que hem fet en el complot dels oients, i ara, des de Brussel·les, no massa lluny d'allà, sentirem a la Carme Colomina, que ens posarà al corrent, i també saludarem a Arnau Caral, que és vicepresident del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. Arnau, bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Tot un plaer tenir-te amb nosaltres després que dijous es celebrés el Dia Mundial del Medi Ambient. El lema, l'eslògan, era CO2 deixa l'hàbit. Cap a una economia baixa en carboni. Què s'hauria de fer per arribar a una economia cada cop menys dependent dels combustibles fòssils i amb menys emissions de CO2? Seria una bona pregunta per avui, si la vols contestar.
O si comencem forts, eh?
Anant amb bicicleta, podríem dir, no?
És una opció. No, realment és un tema important en el qual tots hem de participar, des de les administracions, també les empreses, però també els ciutadans. És una cosa... Les Nacions Unides, quan parlen de canviar els hàbits, intenten tocar administracions, empreses i ciutadans, perquè tots són corresponsables d'això. I per tant, bicicletes, estalviar la llum a casa... Hi ha milers de petites cosetes, milers de petites cosetes que poden ajudar molt.
Com s'ha sumat el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya a aquesta celebració del Dia Mundial del Medi Ambient?
Nosaltres, és un col·legi encara molt jove, i potser segurament ens falta encara allò, aquest punt de vista més institucional, de celebrar coses així. Però sí que nosaltres, per exemple, hem participat de forma activa amb tots els actes que s'han fet des d'aquí, des del Departament de Medi Ambient. Sabeu que es va fer, no el dia 5, sinó el dia 4, es va fer tot un acte que normalment fa el Departament per celebrar el Dia Mundial de Medi Ambient i per donar els premis a Medi Ambient de Catalunya. I allà hi érem.
Avui intentarem saber, com a tema pendent, qui és que s'interessa per estudiar fer medi ambient, i més coincidint que la setmana que ve arriben els exàmens de selectivitat. Quina tendència està tenint aquesta candidatura? I de fet, també contrastar-ho amb el que diu la gent sobre el canvi climàtic. Tindrem oportunitat d'escoltar des del carrer les opinions. I ara saludarem a la Carme Colomines, via Brussel·les. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Que, per cert, tens bona relació amb l'Arnau Caral.
Sí, em pensava que anaves a dir amb el medi ambient.
L'Arnau Caral...
Sí, amb l'Arnau també, perquè, a part d'ambientòleg, és un europeista convençut.
Hola,
què tal?
Avui ens parlaràs, Carme, em sembla, de...
Avui us parlaré del Tractat de Lisboa, perquè és a punt de passar un examen molt important. Serà el dijous que ve, amb aquest referèndum que han de fer els irlandesos i que a hores d'ara preocupa força, perquè les enquestes diuen que podria guanyar el no al Tractat de Lisboa.
Tot això ho farem a l'Europa bloc a bloc amb Carme Colomina. Moltes gràcies i fins d'aquí uns instants.
Fins d'aquí una estona. Adéu-siau.
La partida europea amb Gemma Castellà.
Ara ha arribat el moment de... Imagino que ja deuen haver-hi tots els colors reservats amb la qualitat del premi
ara
d'avui.
Ara ho comprovarem, ara mateix ho comprovem.
Hem dit un premi de bandera amb el suport de Pirineus, això també és important, i amb preguntes diverses sobre...
Mira, aquesta setmana a la partida parlarem de les diferències nord-sud, sabrem en quina ciutat europea s'hi ha celebrat la cimera de la FAO, en què consisteix l'anomenada taxa Robin Hood que proposa Berlusconi, i descobrirem com es diu un dels autors més llegits d'Europa, que és suec, i que té en marxa diversos projectes a l'Àfrica i és conegut, sobretot, pels seus llibres de novel·la negra. Si voleu participar, truqueu al 932017474 i reserveu un color, n'hi ha 6, el blau, el verd, el gris, el groc, el roig o bé el blanc. Avui qui guanyi la partida se n'anirà cap al Pallars Sobirà a passar un cap de setmana esportiu amb un acompanyant.
Inclou una baixada amb rafting per la Noguera Pallaresa, una sortida al Parc Nacional dissabte a la tarda i una anada amb cavall diumenge al matí, tots allotjats a l'hotel Florido de Sort i amb els diners, els dinars a l'Avet de Sant Maurici d'Espot i els restaurants Passeig de Sort. No, i escolta'm, vaig a fer una parada. Catalunya
Ràdio. La Cambra de Comerç de Barcelona amb Catalunya Ràdio.
La Cambra de Comerç de Barcelona felicita Catalunya Ràdio. La Cambra promou l'activitat econòmica i empresarial. Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
The D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Click Air, vola intel·ligent.
Càmera, acció! Grava i reviu les teves aventures amb la càmera de vídeo Mans Lliures. Ara, amb l'Avui, aconsegueix aquesta càmera d'alta qualitat per només 99 euros. El proper cap de setmana, la teva cartilla. Més informació a avui.cat o al diari, amb la col·laboració de Fotoprix. Ah, i és submergible, només amb l'Avui.
Si l'amor és un joc, qui guanyarà el primer punt? George Clooney, René Zellweger, en la comèdia romàntica de la temporada. Ella és el partit. Als cinemes el 6 de juny. Cinema en català.
El mar és testimoni de la meva desgràcia. He perdut el meu vaixell per culpa d'un pirata. Això no quedarà així. Quan els pares tornin de la cafeteria els ho penso dir. Em sents, Xavi?
Per què anar-hi quan hi pots viatjar? Gaudeix amb Acciona Transmediterrània de la nostra oferta familiar. Dos adults i dos nens amb cotxe des de només 68 euros per trajecte i persona. Consulta les condicions al 902 45 46 45 a transmediterrània.es o a la teva agència de viatges. Acciona Transmediterrània, empresa sòcia d'Expo Saragossa 2008.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Bon cap de setmana, senyores i senyors, els parla el comandant Srea. D'aquí a uns minuts aterrarem a l'Aeroport Nacional de Catalunya. Per favor, comprovin que tenen el cinturó posat, el seient en posició vertical i la taula plegada. Hora local, les 10. La temperatura és de 18 graus. L'aire, de suplement. El comandant Srea i tota la tripulació els desitgem una excel·lent estada a Catalunya. Els donem les gràcies per haver escollit aquest vol i els recomanem Catalunya Ràdio si volen anar ben servits. Posin a punt els seus transistors. Ara comença un bon programa de ràdio. Canvi i fora.
El suplement. Caps de setmana i festius. De 10 a 1 i amb Xavier Solà.
Perdoni una pregunta. Què en pensa vostè del canvi climàtic?
Penso que és veritat, però que hi ha la vida cíclica i que hi ha hagut moltes altres èpoques on s'han produït.
Mira en català, mira, jo que soc madrileño. Estem tots fotuts.
Ens fan sentir culpables a la gent del carrer, però en el fons hi ha gent molt més important al món que hauria de fer coses molt més grans, no?, perquè tot això s'aturés.
Ja que es prohibeix anar a més d'una velocitat, per exemple, o es prohibeix fer servir plàstic, o es poden prohibir els esprais, doncs anul·lar-los i moltes altres coses que nosaltres no podem posar-hi mà, i la gent que governa sí que hi pot posar mà.
Personalment, a mi la calor no m'agrada, i pensar doncs que canviarà cap a calor, i pensar quan veig els arbres, quan veig les flors, pensar que no pot existir tot això, em dona una tristesa horrorosa.
Aprofitant que aquest dijous s'ha celebrat el Dia Mundial del Medi Ambient i que la setmana vinent 24.833 estudiants faran l'examen de la selectivitat, els del suplement ens preguntem quants d'aquests estudiants joves que han crescut conscienciats dels problemes del planeta triaran una carrera relacionada amb el medi ambient. Els que ho facin saben que hauran de treballar en un món on el consum és irresponsable i on es fa un ús indegut de recursos, on els sòls es degraden a un ritme alarmant i les espècies vegetals i animals desapareixen, i on els canvis climàtics provoquen sequeres, inundacions i fan que pugi el nivell del mar. Molta feina per als qui seran els ambientòlegs del futur. Conèixer quin és l'interès real de l'ambientologia i quins són els que comparteixen és un dels nostres
temes pendents.
Amb l'Arnau Caral, vicepresident del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, ens centrem en aquests 25.000 estudiants, Arnau, que passaran les proves de la selectivitat. Quin tant per cent calculeu que es matricularan en ambientologia o en ciències ambientals?
De fet, les ciències ambientals només s'ofereixen a quatre universitats. I sobrava, són grups reduïts, perquè aquí és un tipus de carrera que té una funció de... una mica vol crear coordinadors de projectes ambientals que entenguin el llenguatge de molts d'enginyers, d'advocats. Per tant, tampoc es pot crear molts coordinadors d'equips. Per tant, sempre es busca poca gent i estiguem parlant de l'ordre d'uns 300-400 persones.
Un tant per ser molt baix, llavors.
Sí.
Quants anys fa que es poden cursar aquests estudis?
És una carrera molt... són uns estudis molt pioners i són molt nous. Van començar a impartir-se a l'Autònoma l'any 92-93, aquell curs 92-93, després les Olimpíades.
15 anys.
15 anys.
En aquests moments hi ha aquests llicenciats en Ciències Ambientals.
Doncs aproximadament 1.500.
1.500. Sí, sí. Deu ser una professió en alça, diríem, ja que no n'hi havia, no? Tot és anar creixent.
Sí, i és un procés d'anar creixent i anar-se definint, i anar-se fent un lloc en el mercat. També hem de tenir present que hi ha ambientòlegs, però també hi ha biòlegs i enginyers que treballen en temes ambientals. I una mica la nostra funció, com deia abans, és entendre els diversos llenguatges, els professionals que treballen, d'altres professionals que treballen en el camp del medi ambient, per poder una mica posar en conjunt les seves idees, el seu llenguatge, i treballar i donar solucions als temes ambientals.
Arnau, quin tipus d'estudiant s'hi matricula?
Doncs són estudiants amb una clara vocació, gent que tenim una vocació pel medi ambient i que resulta que casualment ens fan una carrera que permet fer de la vocació la professió. Per tant, som gent que ens interessa molt, som gent molt inquieta, que ens agrada molt el medi ambient, però tots a sobre tenim, la major part tenim activitats allò fora, en el camp musical, en l'àmbit de la dansa, de les arts, és molt curiós, però a part és una gent que tenim moltíssima ansietat per aprendre i per estar present als llocs i per entendre el que està passant.
En realitat són joves nascuts, sou joves nascuts a començaments de la dècada dels 90.
A mi soc dels més vells, tinc 32 anys, que ja comença a ser una edat, però clar, tenim gent molt jove, molt jove, molt jove.
Un ambientòleg ha d'estudiar química, economia, nocions de matemàtiques, entre moltes altres coses. Les sortides també deuen ser molt transversals i diverses.
Sí, 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 clar, com bé dius, estudiar matemàtiques, biologia, dret, sociologia, geografia, per tant acabem tots amb un cap molt, molt obert. A nivell professional, que estem fent? Tenim gent a la indústria, per tant, sent responsables de gestió ambiental de la indústria, tenim gent a l'administració, al món local, a la Generalitat, tenim gent a l'àmbit acadèmic estudiant i fent la seva tesi doctoral, tenim gent fent de professors d'educació ambiental i altres matèries, per tant, és un camp molt ampli.
Em ve de gust de posar de matricular-me a Ciències
Ambientals.
És molt
maca, és molt maca. Té un punt important, té un plus aquesta carrera. Té un plus.
Veig que la vius de quina manera, no?
Home, és que vam néixer té... Quan comences un projecte nou, és molt il·lusionant. I, per tant, quan és una carrera nova, que els professors que la impulsen tenen una il·lusió fantàstica, els estudiants que ens hi posem també, amb el suport de la família, i, clar, i convertim un no res en una gran carrera i en un gran col·legi, home, és fantàstic.
M'agradaria que veiéssiu la manera de gesticular de l'Arnau Caral, de realment, d'expressió, de satisfacció.
Home, és fantàstic.
Potser el Col·legi d'Ambientòlegs no és un dels col·legis més coneguts de Catalunya, no? Quina és la feina principal d'aquest col·legi?
El col·legi té 4 anys, per tant és molt nou. Però una mica sí que bé, en el món professional, doncs, hi ha situacions en les quals un col·legi és importantíssim per defensar els col·legiats davant de casos en els quals doncs, hi ha intrusisme professional o, per exemple, quan una administració convoca una plaça tècnica de medi ambient i no hi posa un ambientòleg, o quan al nivell, per exemple, nosaltres som tècnics superiors, a vegades ens trobem que convoquen places a tècnic mig, nosaltres hauríem de ser tècnic superior. Doncs en aquests moments nosaltres hem d'actuar, però també hem de vetllar perquè la carrera continuï sent de qualitat, que sigui una carrera que estigui adaptada a la situació del mercat i que estigui actualitzada, i a part d'això també hem de vetllar perquè promoure formació, promoure actualitzant el nostre...
Anem a la situació actual. Com està el panorama, Arnau? Com el veieu vosaltres, que en sabeu més?
Dels temes ambientals... Abans quan començaves parlaves del futur, o sigui, amb on hauran de treballar els futurs ambientòlegs, és cert que, és a dir, no estem tan bé com voldríem. Aquí hi ha dues lectures. Hi ha la lectura negativista, total, molt negativa, o hi ha l'altra opció de dir, escolti, hem millorat. És a dir, aquí mateix Catalunya, l'any 91, es crea el Departament de Medi Ambient, es comencen a posar les bases de la política ambiental de Catalunya. I anem avançant. I és una cosa de tots. Per tant, aquí hem de ser conscients que hi ha molts problemes, que tenim, hem millorat molt amb el tema de l'aigua, o sigui, els rius són més nets, hem millorat molt amb el tema de l'aire, però hi ha problemes greus de biodiversitat de territori. O sigui, tenim els residus controlats, l'aigua controlada, l'aire controlat, però tenim menys aigua, hi ha problemes d'energia, hi ha problemes de biodiversitat, hi ha problemes de fragmentació del territori, etc.
Els nostres avantpassats, sense proposar-s'ho, eren grans ambientòlegs. Anaven a comprar amb el cistell i no amb bosses de plàstic, aprofitaven l'aigua de la pluja per regar. Nosaltres hem preguntat a alguns ciutadans què fan per millorar el medi ambient.
Reciclo, evito contaminacions... O sigui, faig el que com a una persona que té una mica de civisme ha de fer.
Personalment, no. A part, treballo d'esportista i faig servir combustible fòssil i crec que estic ajudant a fer-ho més patent.
Jo intento estalviar aigua, perquè ara amb el tema de la sequera doncs intento sobretot a l'hora de fregar els plats o a l'hora de dutxar-me doncs intentar no gastar tant.
Primero, quiero hacer una vida realmente sana. Segundo, economizar agua. Y tercero, quiero decir, tener conciencia de que el momento que se avecina es delicado.
El momento que se avecina es delicado.
Doncs sí, és delicat. Però bé, hi és, i per tant, el que podem fer és entendre-ho i reaccionar perquè sigui menys complicat del que és.
Vols aprofitar aquest micròfon per fer alguna proposta?
No, bé, jo que penso que hem de ser molt clars que davant els temes ambientals el que hem d'entendre, un, és que l'home és una espècie animal més i que, per tant, hem de, estem en un medi físic concret, un medi ambient, i que no podem fer certes coses deslligades al medi. O sigui, la tecnologia, molt bé, però l'home, sense, per molta tecnologia que tingui, si no té el medi ambient en condicions, no viurà.
Arnau Caral, vicepresident del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, coincidint aquesta setmana en el Dia del Medi Ambient. Gràcies per ser-hi i pel treball que feu.
Doncs gràcies a vosaltres.
Per esmorzar cacaulat.
Cacaulat amb Catalunya Ràdio.
Cacaulat us desitja moltes felicitats en el vostre 25è aniversari. Un autèntic plaer. Cacaulat, com Catalunya Ràdio, a tota hora al teu costat.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Acto presente, l'ABC del camp. Si el porc menja gla, el pernil és millor. Si les gallines mengen gra, els ous són millors. I les vaques, si mengen llavors de lli, la llet és més sana i nutritiva. Presentem una nova llet única i diferent. Ato Natura. Millor alimentació per les vaques, millor llet. Tan fàcil com això.
La butxaca. Nous títols, nous autors, noves històries. És l'hora de llegir.
Compra 3 llibres i aconsegueix el rellotge de la butxaca. Informa't a www.labutxaca.cat.
Qué buena está esta Woody. Bien, como te decía, me llamo Jorge Lorenzo. He ganado 2 títulos mundiales, pero todos me preguntan por él. Es simpático, pero tiene un defecto. Es demasiado bueno. Por eso lo devoraré. A Woody, claro.
Salchicha Woody Haya, sponsor oficial del Fiat Yamaha Team 2008.
Les orquestres del Conservatori del Liceu a l'Auditori, diumenge 8 de juny a les 6 de la tarda.
L'Orquestra de Cambra i l'Orquestra Simfònica del Conservatori del Liceu interpretaran obres de Bach, Beethoven i Stravinsky.
Les orquestres del Conservatori del Liceu a l'Auditori, diumenge 8 de juny a les 6 de la tarda.
Per les entrades amb invitació, adreceu-vos a les oficines del Conservatori del Liceu.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Fa la gent el cap de setmana? Escolta el suplement. 20 anys.
La partida europea amb Gemma Castelló.
Pirineus de Catalunya i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran us ofereixen la partida europea.
A veure qui se n'anirà a fer una mica de rafting. Per cert, no sé si n'has fet mai tu alguna vegada de rafting.
Una vegada.
I què?
Ho vaig passar, però molt bé.
Es veu que està molt bé, que l'adrenalina va de dalt a baix.
Sí, sí.
I que al final acabes pescant un lluç i tot.
I et fa embolcar la barca i saltes des d'un petit pont. És molt divertit.
Senyores i senyors, benvinguts als participants que ara presentem.
Mira, i comencem per peça rodona de Manresa. Bon dia, amb el color?
Blau.
Blau.
Garcia d'Hostafrancs, amb el color?
Roig.
I Benet de Barcelona, amb el color?
Groc.
Està a punt d'incorporar-se blanc, de moment li comunicava la línia. Sapigueu que hi ha un dau que decideix qui té els 10 primers segons. Aquests són intocables, els que els disposi, doncs té marge de maniobra absolut. Si en els 10 segons no sap la resposta, saltaria el primer de vosaltres, els que estiguin a la White i preparats amb la seva línia. Entrem en blanc, Vilalta. Blanc, és aquí?
Sí.
Benvinguda, situada, eh? El dau decidirà.
Hola.
Bon dia, senyora, endavant.
Bon dia.
Vinga. El Dau
diu blau.
Blau. 10 segons per més cerradura. La resta, silenci. Escoltem la primera pregunta.
Hoy vuelven a esparcir, hoy salen a sembrar una cosecha de esperanza.
En un país europeu es llencen cada dia 1,6 milions de plàtans, 220.000 barres de pa, 1,3 milions de iogurts i més de mig milió de pollastres. Part d'aquests aliments es recuperen gràcies a la tasca d'entitats com el Banc dels Aliments a casa nostra i dels anomenats saldistes a països com Bèlgica, Alemanya o la Gran Bretanya. Són comerciants que compren els saldos o els excedents als supermercats del nord i els venen als seus països a preus irrisoris. Tot plegat s'ha fet públic la setmana que s'ha celebrat la cimera de la FAO per acabar amb la fam al món. A quina capital europea hi ha hagut aquesta trobada?
Segons per blau, a quina capital europea hi ha hagut? A Ginebra?
No,
poden saltar els saltos. Blanc.
Roma.
Roma,
molt
sí
bé.
Senyora.
Sí.
Una per blanc ha estat a Roma, exactament.
No,
deia jo per mi mateix. Anem a la segona pregunta, vinga.
Representants de 183 països del món s'han reunit a Roma aquesta setmana per trobar la manera d'acabar amb la gana al món. El resultat ha estat decebedor, perquè només s'ha pogut arribar a un acord de mínims que no aborda les qüestions més sensibles que permetrien lluitar contra la crisi alimentària. A motiu de la trobada, el govern italià va oferir dimarts un sopar sense excentricitats als mandataris. El menú, pasta, un filet i maduixes amb gelat de vainilla. Es veu, però, que els respectius hotels i, segons diversos cronistes, els mandataris van demanar tota mena d'especialitats culinàries. Entre aquests, potser hi havia el primer ministre Silvio Berlusconi. Però atenció, pregunta, com es diu el president de la República Italiana?
10 segons per blanc. Com es diu el president de la República Italiana? 10 segons per blanc. Va pensant, la resta silenci. Temps per tothom.
Blau. Silvio Berlusconi.
No.
Aquest és el primer ministre.
Groc.
Giorgio Napolitano.
Molt bé. Sí. Groc demana participació aquí, encertant la segona pregunta, i disposarà de 10 segons per la tercera. Diu així.
Continuem a Itàlia. El govern italià s'ha decidit a combatre crisis com l'escalada del preu del petroli amb solucions imaginatives. Berlusconi proposa que s'exigeixi a les petrolieres que reparteixin els seus beneficis multimilionaris imposant-los l'anomenada taxa Robin Hood. D'aquesta manera es gravaria una mica més als productors i es repartirien els beneficis entre els països que pateixen l'encariment dels aliments. De moment, Brussel·les anuncia que no s'hi imposarà, però cal veure si finalment la taxa s'aplicarà. Ja que parlem de Robin Hood, aquest heroi del folclore anglès medieval que robava els rics per donar-ho als pobres, ens sabries dir què significa la paraula Hood?
Bé, 10 segons per Benet, Groc, la resta silenci. Què vol dir la paraula Hood?
Màscara.
Màscara.
No.
Calent.
Roig.
Temps per Roig.
Casco.
No. Calent.
Pista. Us diem Little Red Riding Hood, que és el títol en anglès d'un famós conte infantil.
Un famós conte infantil. El casco...
Groc.
Caputxa.
Molt bé,
sí, senyor. Que el casc no anava tan desencaminat, però bé, més correctament és caputxa. Dues per Groc, quarta pregunta.
És millor ser una vaca a Europa que ser pobre en un país en vies de desenvolupament. És una frase contundent que defensa l'economista i Premi Nobel d'Economia Robert Stiglitz, el qual explica que de mitjana una vaca rep una subvenció de $2 del dia, una quantitat que duplica el que reben la majoria de ciutadans dels països més empobrits del món. Stiglitz, juntament amb el també Nobel Muhammad Yunus i el cantant Alejandro Sanz, entre d'altres, són les cares visibles d'un programa que pretén erradicar el treball infantil a l'Amèrica Llatina. Si Stiglitz és un dels economistes més llegits del món, entre els autors més llegits d'Europa hi ha, atenció, un autor suec, alhora compromès en projectes al Tercer Món, reconegut per la seva sèrie de novel·la negra sobre l'inspector Wallander. De quin autor parlem?
Aquesta no és senzilla, Groc. Si el sabeu, serà per treure's el barret. Un autor de novel·la negra molt llegit, d'origen suec.
Henning Mankell.
Molt bé!
Fantàstic! Qui és exactament Benet? Qui és?
Perdó?
Qui és vostè?
Enric Benet.
Benet, sí. Es dedica a alguna cosa en concret?
Economista.
Economista, molt bé. Anem a la pròxima. Vinga.
Recordeu a quin joc jugàveu de petits dins del cotxe mentre anàveu de viatge? A França moltes famílies
jugaven... Perdó, un moment, és que estic pensant que potser hauríem de dir alguna cosa de Hanging Mankell.
Sí?
Guardonat el 2006 amb el Premi Pepe Carballo en reconeixement a la seva trajectòria en l'àmbit de la novel·la negra, Hanging Mankell és internacionalment conegut per haver creat l'inspector de policia Kurt Wallander. Mankell és alhora director del Teatre Nacional de Moçambic, així com autor d'una sèrie de llibres situats a l'Àfrica com comèdia infantil, escrits des de la perspectiva d'un nen.
Doncs anem cap a França i us dèiem que si recordàveu de quin joc jugàveu de petits dins el cotxe mentre anàveu de viatge. A França moltes famílies jugaven a encertar de quin departament eren els vehicles a partir dels dos últims dígits de la matrícula. Aquesta identificació s'acabarà a partir de l'any vinent amb un nou sistema en el qual els números del departament no seran obligatoris. La normativa ja ha fet néixer un col·lectiu anomenat Mai sense el meu departament, que respon a una qüestió més sentimental que no pas identitària. A França hi ha 95 departaments classificats segons un número. Saps a quin respon el número 75?
El número 75 a un economista.
París.
París, sí, sí, senyor, ja el tenim.
Molt bé.
I amb aquesta resposta, Croc, Benet de Barcelona, acaba de guanyar la partida europea. Felicitats a totes, totes. En quin moment t'arriba aquest premi?
Doncs bé, molt content.
Estàs passant una bona etapa?
Doncs sí, 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 força bona.
Podreu gaudir d'un estat al Pallars Sobirà amb el segell Pirineus.
I rafting, i anar amb cavall, que i bon menjar.
Molt bé.
Enhorabona, gràcies per escoltar-nos. I la resta, també gràcies per participar. I no us desanimeu, perquè hi ha un llibre que ara ens presentarà la Rosa Maria Bertroli per al millor de tots tres.
Aquest matí no us regalem ni una novel·la, ni un poemari, ni un llibre d'assaig. Amb el títol D'un peu a la lluna, l'altre a les tenebres i el subtítol La vida en articles, us regalem l'última proposta de l'escriptor mallorquí Gabriel Gené Manila. Llibre format per un bon nombre d'articles breus publicats a les pàgines del Diari de Mallorca, Manila parla d'art, de viatges, d'històries exemplars, de grans autors, de la vida en general. Un viatge a través d'una mirada personal sobre el món i la vida. Un peu a la lluna, l'altre a les tenebres, de Gabriel Gené Manila, l'editat Columna.
Atenció pel millor de blanc, roig, blau, amb aquesta pregunta.
Acabem amb futbol. Avui comença l'Eurocopa 2008, en la qual competeixen 16 equips classificats que jugaran els dos països anfitrions. Un és Àustria. Quin és l'altre?
Quin és l'altre?
Blanc.
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 Suïssa.
Suïssa, sí, senyora, molt bé.
Sí, sí.
García, roig i blau, Pessarrodona, ja, gràcies per ser-hi.
Ja sempre que no he guanyat el cap de setmana, eh?
Que se l'esperava, de fet...
No esperava el cap de setmana,
clar,
eh?
Clar, clar, suposo que els altres tampoc.
Perquè farà 50 anys que estem casats i que ha sigut el regal, eh?
Doncs miri, ara podem imaginar-nos que li ha tocat, no?
Bueno, imaginant no, perquè jo m'hauré de quedar a casa.
Sí, però amb la imaginació que es poden fer moltes
bueno,
coses.
Bueno, ja estic contenta que faig 50 anys de casada, eh?
Això és el motiu principal.
I jo no sóc economista i aquest jove, pues...
Noi, això és el signe bueno, dels temps.
Bueno, Javier, moltes gràcies.
Senyora Pilar,
eh?
Li enviem una abraçada i deixem que passi una feliç celebració.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Viu el Pallars Sobirà. Viu l'esplendor de l'aigua en una de les primaveres més màgiques dels últims anys. Al Pallars Sobirà gaudireu d'un paisatge únic. Estanys plens, aigües braves, cascades, verd i una temperatura ideal per fer esport i gaudir dels Pirineus. Pallars Sobirà. Viu la natura.
Interrompem l'emissió per comunicar-vos que des d'avui la gasolina costa un 1% menys, perquè amb la targeta Ibercaja Solred Màxima us estalvieu un 1% a les estacions de Repsol, Camsa i Petronor, i un 5% a les botigues de les estacions de servei. Feu servir la targeta Ibercaja i comenceu a estalviar. Ibercaja, entitat sòcia d'Expo Zaragoza 2008.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Click Air, vola intel·ligent.
Le Quatre Saisons, amb el ballet Pre-Liokai al TNC, l'obra mestra de Vivaldi en una relectura espectacular i captivadora.
En Jean Pre-Liokai, un dels creadors més poderosos i originals de la dansa francesa, coreografia Les Quatre Estacions, una partitura sensualment meteorològica.
Le Quatre Saisons, del 12 al 15 de juny.
Quatre úniques funcions a la sala gran del TNC, venda d'entrades al Teleentrada.
Catalunya.
25 anys.
En el fin de semana quiero
Sula.
En el fin de semana quiero
Sula.
Bloc a bloc, amb Carme Colomina.
Via Brussel·les, ara mateix en directe al Tractat de Lisboa. Carme, ha de passar un examen important aquesta setmana.
Exacte, perquè aquest dijous que ve, el dia 12 de juny, Irlanda celebra un referèndum per aprovar aquest nou tractat. És l'únic país que no el ratificarà per via parlamentària, sinó que els irlandesos aniran a les urnes i amb els precedents que hi ha, la veritat és que el resultat és imprevisible. A aquestes alçades encara hi ha més d'un 30% gairebé d'indecisos, i l'últim sondeig que es publicava ahir divendres per primera vegada donava la victòria en intenció de vot partidaris del no. Així que ja us podeu imaginar, les alarmes s'han disparat. Després dels nos de França i d'Holanda a la Constitució Europea, a Brussel·les ara hi ha nerviosisme. El president de la comissió, José Manuel Durão Barroso, feia ahir mateix una crida als irlandesos perquè vagin a votar, i el primer ministre del país, Brian Cowen, ha advertit que si guanya el no, les conseqüències poden ser terribles per Irlanda.
I a què es deu aquesta pujada del no?
Doncs hi ha diversos factors, però és veritat que la pujada és espectacular, perquè en només 3 setmanes els partidaris del no s'han doblat. I això que els 3 grans partits polítics del país estan a favor del tractat. L'únic que demana el no, per exemple, és el Sinn Féin, que a la República d'Irlanda és un partit petit. Els arguments dels opositors recorden molt el que ja es va dir quan Irlanda va votar que no per primera vegada al tractat de Nice. O sigui que corren el risc de perdre poder o independència en terrenys com la fiscalitat, el comerç, la neutralitat militar, o en qüestions morals com l'avortament, que són importants pel país. Bé, els partidaris del sí els acusen de practicar la política de la por en qüestions sensibles pels irlandesos, que a més no tenen res a veure amb el tractat. A mi el que em decepta tot plegat és que precisament Irlanda és el país que més ha progressat econòmicament l'última dècada gràcies als fons estructurals i de cohesió de la Unió Europea. Però quan arriba l'hora d'anar a votar, tot això s'oblida. El benestar econòmic que els ha portat la Unió es dona ja per descomptat, i crec que això és molt preocupant.
Més fàcil ha estat a Holanda, Carme.
Sí, això sí. Aquesta vegada els holandesos, com la resta de països, van optar per la via parlamentària i ahir mateix ja van ratificar el Tractat de Lisboa per 111 vots a favor i només 39 en contra, i ara ja hi ha 15 països que l'han ratificat.
Divorciar-se sempre pot ser un tràmit difícil, pràcticament sempre, no? I de vegades també burocràticament complicat, especialment si la parella ve de països diferents. Per això ahir els ministres de Justícia de la Unió Europea es van reunir a Luxemburg per parlar de divorcis.
En van parlar força, però no van aconseguir posar-se d'acord. La proposta que hi ha sobre la taula en aquests moments vol facilitar, per exemple, l'elecció del tribunal on s'ha de tramitar aquesta demanda de divorci. Perquè imaginem una parella formada per un suec i una italiana que viuen a Brussel·les. Doncs la nova normativa permetria triar el tribunal on et vols divorciar, i en cas de desacord s'optaria pel del país de residència. El tema té més transcendència del que pugui semblar, perquè cada any hi ha 845.000 divorcis a la Unió Europea, i d'aquests 170.000 són ja parelles de diferent nacionalitat, perquè, clar, parlem de relacionar-nos amb els nostres veïns, i això també fomenta que cada vegada hi hagi més parelles mixtes a la Unió Europea. França, Luxemburg, Itàlia i l'Estat espanyol, que són els països més disposats a col·laborar en aquest tema, s'estan plantejant ara si amb algun soci més tiren endavant una cooperació reforçada en aquesta qüestió judicial, i deixen fora altres estats completament contraris al tema, com són Suècia, Dinamarca, Irlanda o la Gran Bretanya.
Elle est taureau, s'ennuie le dimanche quand il s'agit de courir pour nous.
I ara ens trobem la Montera, aquí farem un passeillo. Em sembla que ens vols parlar de la festa espanyola.
Sí. És estrany, no?, parlant d'Europa, però sí, perquè probablement aquesta ha estat la imatge freak de la setmana, si m'ho permeteu dir d'aquesta manera, eh? Imagineu-vos una exposició sobre el món del toro, que s'ha inaugurat al Parlament Europeu, acompanyat de música de Pernil i de les argumentacions de coneguts toreros com Enrique Ponce o César Anton, que eren a Brussel·les, defensant el que per ells és un art, i ho feien amb arguments de tot tipus, socioeconòmics, culturals i fins i tot ecològics, deien alguns, perquè deien que gràcies a això es preserva l'hàbitat i la protecció de l'espècie. Bé, com a contrapès, el grup dels Verds al Parlament Europeu també va organitzar un altre acte a la mateixa hora per demanar una Europa sense curses de braus, i on van qualificar de vergonyós el patiment que s'infligeix als animals. Els antitaurins van convidar aquest acte precisament al regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Portavella, ja que el consistori ha declarat Barcelona una ciutat antitaurina.
I com és, Carme, que el Parlament Europeu és la seu d'una exposició d'aquesta mena?
És que això dels toros és un tema que porta cua al Parlament Europeu. Algú mitjà de comunicació publicava aquesta setmana que quan els primers eurodiputats espanyols van arribar a Brussel·les, es van trobar alguns uns papers penjats a la porta del seu despatx en contra de les curses de braus. Bé, jo no sé si això és veritat o no, però el que sí que és cert és que el tema s'ha discutit més d'una vegada al Parlament Europeu. El 2006, per exemple, hi va haver allò, l'últim gran debat encès que recorda sobre aquest tema i que va acabar finalment amb el compromís o amb la concessió també de treure els toros d'un informe sobre el benestar i la protecció dels animals que havia d'aprovar l'Eurocambra.
Europa bloc a bloc amb Carme Colomina cada dissabte. Si teniu qualsevol dubte, alguna suggerència, a través del nostre web trobareu el seu portal. Carme, un plaer, salutacions a Brussel·les i fins la setmana vinent.
Bona setmana a tothom.
I just a aquesta hora arriba David Escamilla. Ell ve d'entrevistar un europeu que viu a casa nostra, és el Glamcat.
La ciutadana europea Glamcat que hem anat a visitar neix a París capital, a la zona alta. El seu pare va ser propietari d'una important empresa aeronàutica. Viu a Barcelona, al senyorial carrer Tenor Vinyes, en un àtic fantàstic. L'espai té 150 metres quadrats i una gran terrassa, els tons predominants clars i càlids. És arquitecta d'interiors i propietària de la boutique d'exquisideses Plaisir Sucré. Si veniu amb mi, coneixereu com és aquesta apassionada francesa que està entusiasmada pel fet d'haver decidit d'instal·lar-se aquí, entre nosaltres. Va, que deixo la Vespa i ja pujo al seu apartament.
Glamcat, amb David Escamilla.
La Marie m'obre la porta de casa seva. Bonjour, Marie. Como va la vie à Barcelone?
Très bien, David. Rentre dans l'appartement et viens boire un thé de notre boutique.
Es diu Marie de Souza i la primera impressió que em transmet és d'una enorme vitalitat. Estudia arquitectura d'interiors a París i de seguida comença a treballar per estrangers d'arreu del món que viuen a la capital francesa. S'especialitza en dissenyar apartaments d'alt standing per clients importants. De fet, treballa pels barris més xics de París, pels districtes 6, 7, 8 i 16. Habitualment, els encàrrecs més habituals que li fan consisteixen en canviar la distribució de pisos antics a través de solucions més actuals i també fer propostes per una decoració integral de cada espai. Des de ben petita, els pares l'havien portat diverses vegades a Espanya i ja parlava castellà. Sempre havia tingut la idea de viure-hi algun dia i ara fa 5 anys que s'ha traslladat a Barcelona. Tot i això, continua amunt i avall treballant per molts clients a París en l'univers de la decoració d'interiors. La seva parella han creat una boutique d'exquisideses dolces anomenada Plaisir Sucré, el plaer del sucre. Es tracta de transmetre als catalans quines són les principals especialitats de la reposteria parisienne. En parla apassionadament d'una especialitat, le macaron, un pastisset en forma de macarró, precisament, fet a base d'ou i trufa de xocolata, amb gustos diferents, de maduixa, de festuc, de caramel. És un postre típicament parisenc. La Marie ha contractat un gran pastisser francès, en Pierre Armé, que periòdicament idea noves creacions per a la seva boutique. M'explica que també tenen una col·lecció pròpia de xocolates amb diferents efectes secundaris, relaxants, energètics, afrodisíacs. Li encanta fer pedagogia de la magnífica reposteria francesa.
Des de la meva botiga m'agrada fer conèixer i compartir amb els catalans les especialitats de la reposteria de París. I a ells els encanta descobrir nous sabors i textures.
La Marie de Sousa em diu que a Plaisir Sucré tenen d'exclusiva dels bombons de Jean-Paul Eva, un dels xocolaters més cèlebres d'arreu d'Europa. Les seves creacions són veritables obres d'art. Es veu que perquè n'hi surti un de perfecte, n'ha de trencar molts. Són veritables escultures de xocolata. La seva botiga està situada al barceloní carrer La Forja, a la zona alta de la ciutat. Em comenta que viure a París és difícil, pel dia a dia, perquè costa aparcar, costa trobar taxis, tot són dificultats. En canvi, ella diu que a Barcelona tot és més àgil, més ràpid, més còmode.
París és la meva ciutat i m'encanta, però és realment incòmoda per viure-hi. A Barcelona, en canvi, en un dia pots fer 5 o 6 coses. A París és totalment impossible.
Ens acomiadem mentre em convida la setmana vinent a participar en una degustació de noves creacions de bomboneria parisenca, que em diu que no em puc perdre de cap manera i m'asseguro que vagi ben al tanto, perquè aquelles petites meravelles poden arribar a crear addicció.
GlamCat, amb David Escamilla.
Una abraçada ben dolça i fins al proper GlamCat. Au revoir, Marie. J'espère goûter un chocolat avec toi à la boutique.
J'espère que tu viendras à la boutique boire un chocolat et je te montrerai et te ferai goûter d'autres produits qui sont aussi très très bons, David.
Ciao, Marie. Ciao.
Il faut faire de l'attention, David, hein? Vinga, tornem a seguir.
He perseguit l'alba a 30 nusos amb la brisa del mar com a testimoni. He vist constel·lacions des de cales infinites. He viscut experiències que us costaria de creure. I només fa una hora que sóc al vaixell.
Per què anar-hi quan hi pots viatjar? Viatja amb Acciona Transmediterrània a Mallorca, Eivissa i Menorca i emporta't el teu propi cotxe. Informa't en el 902 45 46 45 a transmediterrània.es o a la teva agència de viatges. Acciona Transmediterrània, empresa sòcia d'Expo Saragossa 2008.
Jo aprofito el cap de setmana. De la manera més fàcil i còmoda, m'enduc la carn, el peix, la fruita i la verdura, ah, i fins i tot el marisc. Tot de la millor qualitat i a uns preus. Mira, mira, com aquests.
Pinya daurada Caribbean Sweet, 1,90 € la peça.
Les ofertes cap de setmana d'Hipercor. Compra bé per viure millor.
A Barcelona, Cornellà i Girona.
Cinc anys.
La gimcana del vintage.
Jo tenia 5 anys i recordo perfectament el dia que el meu pare va portar un gosset a casa. Em va fer molta il·lusió a mi i a tota la família. Il·lusió que va durar durant els 16 anys que va estar entre nosaltres. El fet de passar tota la meva infantesa i adolescència amb un gos crec que ha fet que la meva vida tingués un caire o una manera de fer diferent que si no l'haguéssim tingut.
Ho imaginem. És una de les respostes que hem rebut relatives a la 15a prova de la gincana del vintage. Quin és aquell record d'infantesa que us ha marcat, sigui en negatiu o en positiu?
I el record de la meva infància que m'ha marcat molt eren els estius a casa de la tieta Vicenta a Badalona. Vivíem molt feliços, estàvem molt a vora de la platja, tenien una casa gran, amb un pou i un safreig que ens banyàvem amb una aigua gelada, i amb els meus cosins ens ho passàvem molt bé.
De la infància tinc un record ben viu. El primer dia d'escola, tots, senyoreta i nens, parlàvem un idioma que no tenia, el castellà, Ricard Masferrer. Quanta gent tenim el dia d'aquestes 15 proves?
En total són 49 les persones, entre les quals, per exemple, Neus Garriga, que recorda que quan era petita i anava al tros a regar amb els seus germans, feia curses de vaixells per les aigüeres, construïen barcos amb trossets d'herbes, i mentre ells vigilaven l'aigua, jo corria enmig dels avellaners buscant on anaven a parar.
Sentim-ne un altre.
El meu record de quan érem petites, com que no teníem mare ja des de molt petits, ens cuidava l'àvia. I perquè mengéssim pa, ens deia, el pa no té cames i fa caminar. de totes maneres, això era abans que vingués la guerra, perquè després ja no en vam tenir.
Atenció als 49 oients que han superat totes les proves, perquè arriba un altre gran moment. Un d'ells serà l'afortunat que viatjarà juntament amb un acompanyant durant 4 dies i 3 nits a l'hotel Riu Areques de Tenerife, de 4 estrelles. I senyores i senyors, el guanyador a través de la mà innocent que ens traurà el nostre company Arnau Caral és el número 25, que correspon exactament a...
Jaume Mas,
que bé que s'ho passarà a Tenerife, el felicitem, però no s'han acabat aquí els premis. Prepareu-vos perquè arriba la 16a prova.
I la 16a diu així. Què faríeu abans de morir? Per exemple, fer la volta al món, retransmetre un partit de la NBA, protagonitzar una obra nacional,
o potser anar al Pol Nord, endinsar-se en una selva amazònica, anar a la Lluna, jugar al camp del Barça, escriure un llibre... un mes al Japó amb un monjo budista, fer el camí de Sant Jaume, visitar Nova York. Envieu a suplement@catradio.cat o al 93 414 0971.
Enhorabona, això és un èxit. I per cert, que em sembla que han localitzat el guanyador, que ràpid, no? El servei d'aquí d'allò. Joan, felicitats.
Jaume.
Hola, Jaume.
Enhorabona, estaves, mira, connectat, eh? Qui t'ho havia de dir?
Moltes gràcies, i tant, sentint-ho aquí estava.
Una abraçada i que sigui un èxit aquella estada.
Moltíssimes gràcies.
Són els premis a la fidelitat. Per cert, demà regalarem la Brompton.
Teniu fins pocs minuts per acabar d'enviar.
No, tenen 20 segons.
Doncs vinga,
no poden.
Quin nom li posaríeu en aquesta Brompton i per què l'utilitzaríeu?
Demà tindrem feina, de fet tindrem ara feita a seleccionar el guanyador, que el triarem per criteris de suplement.
Són molts, eh?
Quins són aquests?